Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Bona tarda. Tornem a ser a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. A la taula de so tenim aquí Quima Parra i us parla Cristina Junyent. Sabeu que ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox amb dues os. Comencem! Durant el segle XIX i principis del segle XX, una sèrie d'accions promogudes pel moviment higienista van transformar Barcelona, de ciutat insalubre, en una ciutat molt més sana. Si ens situem prèviament a principis del segle XVII, la ciutat emmurallada tenia una alta densitat de població. Per això eren valorats els espais verds que podien tenir la muralla, horts, zones agrícoles, el camí de ronda. A partir d'inicis del segle XIX, la revolució industrial va comportar una expansió demogràfica, industrial i econòmica i moltes fàbriques tèxtils es van instal·lar dintre muralla. L'augment demogràfic associat encara va empitjorar la situació. I en aquestes condicions, el metge i higienista Pere Montlau va promoure l'enderrocament de les muralles medievals de Barcelona amb un moviment conegut com Abajo les muralles. Segons Montlau, era crucial per millorar la ventilació de la ciutat, reduir el risc de malalties, enderrocar les muralles. L'abatiment va donar pas al Pla Cerdà, que va dissenyar l'Eixample de Barcelona amb carrers amplis i quadrícules que milloraven la ventilació i la qualitat de vida. Tampoc no es va oblidar el subsol i es van construir el clavegueram, segons el projecte de Pere García Faria. Per acabar de millorar les condicions de vida dels barcelonins, Salvador Andreu va emprendre una campanya per crear espais d'oci i collserola. Per explicar-nos com es va recórrer aquest camí amb la visió comuna de progrés i benestar de la població que va donar lloc a aquesta Barcelona més funcional i habitable, està amb nosaltres Jesús Mestre i Campi. Bona tarda, Jesús.
Bona tarda.
Jesús Mestre Campi, dic el segon cognom, perquè Jesús és historiador, fill historiador Jesús Mestre Godés.
Exacte.
Jesús Mestre Campi, que tenim amb nosaltres, és doctor en història i coordinador editorial. Va fer una tesi i la va intitular Una ciutat emmurallada al temps de la Revolució Industrial, la Barcelona de 1923 fins al 1859. És autor de llibres d'història de la vila de Sarrià, de Sant Gervasi de Cassoles, de Sarrià mateix, el 1921, quan va fer 100 anys de l'annexió municipi de Barcelona. Té diversos llibres de la col·lecció Desapareguts. Tots ells han estat publicats per l'editorial F2. I des de 2014 és coordinador del diari El Jardí de Sant Gervasi i Sarrià. A més, Jesús és un veí actiu en el sentit de l'activisme en el barri i té un hort.
Sí.
Anem a parlar de Barcelona. Jesús, situem-nos al segle XVIII de Barcelona. Una Barcelona envoltada per muralles i entorn les muralles hi havia camp, però aquest camp, prop de les muralles, què hi passava?
De fet, no és fora de muralles, perquè fora de muralles no es podia fer res, sinó que és dintre les muralles. Entre el que és les cases i les muralles quedava un espai ampli, que era el Passeig de Ronda, i en aquest espai es va anar fent tota una sèrie d'horts, jardins, verger, arbres fruiters i tot, que sobretot estava a la zona del barri de Ribera fins al que podien dir-ne el Portal de l'Àngel. Tros del Raval en aquell moment encara era Raval. Era un espai molt obert, molt poc construït, o en aquest moment, al segle XVIII, s'estan construint molts convents. Els barcelonins sempre havien tingut amb molta estima el que era el verd, perquè la ciutat està en un lloc que ho permet. I tenim testimonis de viatgers que es quedaven parats al veure aquells jardins d'aquells petits espais que quedava doncs, entre la ciutat i la muralla. A part d'aquests testimonis, l'historiador Albert García Espuche, que és el que ha fet l'excavació del Born, en el tros aquell del Born, que també hi havia un tros de muralla allà, ell, a partir de les cases que ha anat trobant, ha pogut anar-ho associant registres notarials que explicaven què hi havia en aquelles zones, les cases, però també al voltant de les...
La propietat dels terrenys.
Exactament, la propietat dels terrenys i els usos d'aquests terrenys. I en aquests usos, doncs, es surt molt això, els jardins, els horts que feien els barcelonins, tant sobretot els de classes més altes, més aristocràtics, que tenien més possibilitats, però també molts menestrals i classes més mitjanes. No? I tot hi havia molt d'interès en això. Ho estic esmentant, això. És per dir que aquesta Barcelona, que abans del 1714 tenia aquesta imatge així bastant idíl·lica, en poc més d'un segle canvia radicalment. Si ens situem cap al 1830, en aquest moment, i ara Barcelona ja té una gran densitat de població. I a més de població, per exemple, en aquest moment doncs ja s'està construint arreu del Raval, i no només es construeixen cases, sinó fàbriques de vapor. Dintre una ciutat emmurallada, molt densament poblada, sense condicions higièniques pel que és el que és el clavegueram, doncs que a sobre posin allà unes quantes fàbriques de vapor, doncs
ho acaba
vol dir que
d'arreglar.
Era difícil de viure.
Hi havia moltes epidèmies, m'imagino, o recurrents.
Recurrents, les epidèmies de còlera, les de febre groga, cada 4 o 5 anys que hi ha alguna epidèmia. Aleshores, clar, la Barcelona aquesta del 1830 era molt diferent d'aquella Barcelona més tradicional.
D'unes dècades abans.
Han desaparegut els horts, han desaparegut els jardins, i tot és molt més dens, i sobretot les cases han pujat molt. Que abans eren cases d'una, dues, tres plantes, com molt, doncs era de quatre, cinc plantes. La gent de Barcelona veia que, de fet, les fàbriques tèxtils eren necessàries. Sempre hi havia hagut fàbriques tèxtils al barri de Sant Pere, des de l'edat mitjana n'hi havia hagut. Però, clar, aquestes fàbriques eren molt més grosses, les del segle XIX, molt més grosses, i cremaven carbó.
Carbó, clar, havia passat la revolució industrial.
Això ens va fer reaccionar a la gent, no? Que entre els anys 30 i començaments dels 40 ens trobem en el període que podríem dir-ne de les bullangues de Barcelona. Una sèrie de moviments socials, més o menys violents, molt sagnants, això sí, perquè la resposta de les
de les autoritats
militars doncs, va ser brutal, de bombardejar la ciutat des de Montjuïc de mala manera, o des de la Ciutadella.
Era l'altre punt, no? De fet, volien...
Montjuïc encara es podia entendre que fos defensiva de Barcelona perquè
per la seva situació.
Exacte, la situació del mar i tal, però la Ciutadella no. La Ciutadella era una fortificació pensada per controlar els barcelonins.
Repressiva.
No? Exactament, repressiva. No? Aleshores ens trobem en aquest moment que hi ha molt descontent, però també com molta esperança de que les coses estan canviant. Estem en plena revolució industrial i hi ha un canvi en la monarquia, i el de la seva filla, Isabel II, que això a dia de la seva filla es tindria de posar entre cometes, és la seva descendència. No? I aleshores s'obre aquest sentit d'esperança. També de temor, perquè hi ha la guerra carlina i és una guerra molt bèstia. Molt bèstia.
Sí, més fratricida.
A Barcelona, el 35, doncs, justícia entre una sèrie de presos carlins. El sol fet de ser carlins i d'haver escoltat que els carlins havien matat uns liberals passant al Bruc, etc. Doncs aquí en tenim uns quants, doncs.
Sí.
O una guerra molt... I entremig d'això, doncs, ens trobem amb aquesta persona convulsa i encotillada per aquesta muralla. Això era una sensació molt estable, que tothom estava molt d'acord. En aquests moments que hi ha molt debat sobre el tema dels muralles, des de pensadors tan diferents com pot ser el Jaume Balmes fins al Montlau, tots eren favorables a que es tenia de treure la muralla, no? Aleshores, convoca un concurs públic perquè la gent reflexioni i faci propostes què suposaria per la ciutat i per la indústria de la ciutat que desapareguessin les muralles. Es va presentar molts ofuscles, molts treballs, i el premi el va guanyar en Pere Felip Monolau, un metge ben conegut a la ciutat que estava molt vinculat a un corrent europeu que es deia l'higienisme. Era un corrent que pràcticament a tota Europa, tot doncs als grans capitals com són París, Londres, Viena, Berlín, hi era molt present i molt seguit. Parlant potser un moment de l'higienisme, podríem dir que era una disciplina molt transversal. No només era una disciplina que afectava la medicina, tot i que bàsicament era tema de salut pública, però també afectava l'arquitectura i l'urbanisme d'aquell moment. Que totes les ciutats havien passat o estaven passant el que
s'ha vist
en Barcelona. Bé, també totes tenien muralles, clar. I en aquest moment les traien de sobre. No? El tema d'aquest moment...
Profilaxi.
És un tema que es preocupa molt. I la higiene personal. Preocupa molt, sobretot, els metges. però veien que totes aquestes epidèmies que hi havia...
Era quan la història de la medicina comença i l'antisèpsia.
I a nivell posat a l'individu i a nivell més general, doncs, seria l'urbanisme, doncs, associades com seria el sanejament públic. Les cloaques, el tractament de les deixalles, abans les cloaques, no, abans, en aquest moment, el segle XIX,
doncs, anava per dalt,
deixar
el que fos. Llavors tenim el Montlau, que guanya el concurs.
Guanya el concurs amb el seu opuscle que es diu Abajo les muralles, i tothom està tan d'acord que un parell de mesos després ja es forma una junta per la demolició de les muralles, que van començar amb la Ciutadella. I el mateix any que això estem parlant del 1841, doncs hi ha un primer atac contra la Ciutadella per derrocar-la. És un atac simbòlic, una sèrie de xerrades de manifestos d'Antoni de Llinàs, Antoni de Gironella i de líders que hi havia en aquell moment.
Sí, però significatiu.
Però significatiu, i es repeteix l'any següent, el 42, i el 43, que el 3 és quan hi ha la gran bullanga de la Gemància, que aleshores la cosa va molt, molt més enllà. Crec que és interessant quedar-nos amb aquesta idea, que en aquest moment Barcelona doncs està això, i d'alguna forma la resposta ja governamental a aquests doncs és una mica més de repressió, no?
Hi ha aquest manifest, hi ha tota la població d'acord.
Passen 20 anys que no es comencen a redarruir. Entremig hi ha el pla d'eixample del Cerdà.
Hi ha la proposta, perquè
quan se'n derroquin...
La proposta del Cerdà és del 56.
Sí.
1856.
Anteriorment hi ha el concurs també de plans d'eixample, que són molts, i és un concurs que ha proposat per l'Ajuntament de Barcelona. Però la decisió final és del govern de Madrid. El govern de Madrid agafa el pla d'eixample del Cerdà, tot i que no s'ha presentat en el concurs. El guanyador, que era el del Rovira i Trias, que també és un pla d'eixample interessant, no va ser el que va triar des de Madrid, no?
A la plaça Rovira de Gràcia es pot veure un esquema del pla que va presentar en Rovira, que va ser el guanyador,
exacte,
tot i que no va ser executat.
Aleshores, qui era l'Alfons Cerdà? Crec que és una persona bastant coneguda, era un enginyer. Aquests anys, així que podríem dir-ne joventut, era una persona també molt activa políticament. Estava molt vinculat als moviments democràtics, els dels republicanismes i sobretot el del socialisme utòpic, i també coneixia molt bé i ho va aplicar-ho al moviment higienista. En la seva proposta d'eixample, el concepte dels jardins és molt important. Ell busca que hi hagi molt verd a cada illa de cases de l'eixample, perquè era molt conscient del que és, com estava visquent
la densitat demogràfica.
Els higienistes, i amb això també tant Montlau com en Cerdà coincideixen, també consideren molt que la gran mortalitat que hi havia en aquell moment a Barcelona es devia molt a la gran densitat que hi havia. Densitat i mortalitat, doncs, consideraven que eren. Després, tècnicament, no ho poden demostrar-ho. I ara, amb visió més contemporània, tampoc veiem que hi ha d'haver una correlació entre mortalitat i densitat. Però en aquell moment sí que l'excés de densitat sí que era un factor que segurament ajudava, no? S'aprova el pla d'eixample i amb això sí que s'aprova l'enderrocament de les muralles el 1859. Es comença l'enderrocament, però que tardarà bastants anys. I la Ciutadella no es comença a enderrocar fins al 1868, arran de la Revolució de Setembre, o del 68, la Gloriosa. És el moment que doncs, els republicans arriben al govern. Abans ja veiem que els republicans havien tingut presència. Veiem pel mateix Ildefons Cerdà, juntament amb l'Estanislau Figueres, tenen acte de diputat per Barcelona, i altres com el Montlau, Pi Margall, això doncs es presenten a les eleccions que es fan en aquests moments. No? I que els republicans hi són presents.
Llavors tenim les muralles que s'enderroquen.
Les muralles s'enderroquen i es comença a construir.
Sí, va anar a poc a poc.
El començament va anar molt a poc i, de fet, el creixement important de l'Eixample és més segle XX que segle XIX. es va començar a construir al voltant que li deien el quadrat d'or,
Passeig
de Gràcia i Rambla Catalunya, pels voltants es va expandint. Però és un creixement bastant lent perquè, entre altres coses, els promotors, això de tan verd i tants passatges interiors per afavorir la ventilació i no ho veien tan clar com el Cerdà, no?
Sí, de fet, ja veiem com ha acabat, que no es va respectar res d'aquest punt del Cerdà, punt de les àrees verdes. Quantes illes queden verdes?
Sí,
ni que sigui un tros, poques, molt poques. Tornem. Es construïen les ciutats i es va pensar també en el clavegueram.
Sí, no hi ha un plànols de clavegueram fets pel Cerdà, perquè és que hem de pensar que tampoc no s'asfalta, no s'empedra les ciutats fins bastant més endavant.
D'aquí ve Can Fanga, no?
Quan la gent venia de fora quedaven enfangats.
Era Can Fanga.
El primer carrer que es trobaven, no? És curiós que s'ha esperat ben bé fins a final de segle, a partir del 1880 i pico, que aparegui en Pere García Fàries, que és un deixeble del Cerdà i també una persona molt vinculada a l'higienisme. Ell, doncs, aplica totes aquestes teories higienistes en el sanejament
de la ciutat.
Primer publica una sèrie d'articles que fa aquestes propostes fins que l'Ajuntament doncs, li fa l'encàrrec formal de que faci el sanejament de tot el que és la ciutat de Barcelona, que en aquell moment doncs, encara no agafava ni Sants, ni Gràcia, ni Sant
Martí,
ni Sant Gervasi, Sarrià, ni Sant...
O sigui, no havia engolit encara els barris.
Exacte. Quan està fent això, s'estava, diguem-ne, ultimant l'agregació, però encara no. Em sembla que és el 1890 i poc, la primera agregació és el 1898. Després va portar els seus problemes, que sí? És clar, perquè tots aquests pobles anaven cap a Barcelona. Clar. Si no ho tenien previst, i els de Sarrià deien, bueno, és que nosaltres deixem la nostra cloaca aquí al límit a Barcelona, així que ja us ho arreglareu vosaltres, no? Jo no sé com vas passar amb els altres pobles, però amb Sarrià va haver-hi moltíssims problemes amb aquest tema, no? Perquè jo no us puc fer
la claveguera fins
a Barcelona, no? L'aportació d'en García Fàries ja penso que és molt important, perquè és dels plans de sanejaments de clavegueram com modèlics de qualsevol ciutat del món.
Què hi té de particular?
Barcelona té un cert avantatge que tot fa baixada. Llavors, hi ha un moment que el pots enviar-ho cap a la zona que eren encara les maresmes de Sant Martí
o del Besòs,
cap a les hortes de Sant Bertran i tal, que anaven cap a...
Sí, cap al mar.
I sempre es va fer baixada. I aleshores, si calcules bé tot el que és els desnivells, doncs t'arriba allà on vols. Entre ciutats, clar, si tens pujades i baixades, la cosa és
més complexa.
Les ciutats americanes donaven molt el model de com es tenien de fer aquestes coses. Tinc entès que és un referent al sanejament. Tot i així, tampoc es va acabar de construir tal com ell havia proposat. Ara no sé si heu vist, hi ha bastanta gent que ho comenta, que al moment d'obrir la Diagonal, per això el tema del tramvia i tot això, doncs ha sortit les clavegueres aquestes antigues. I era una cosa impressionant, una cosa molt ben feta i unes galeries molt...
Perquè llavors estaven les clavegueres romanes,
clar,
i prou.
Sempre estaven fent alguna cosa, no?, perquè tenies de moure-ho, no?, d'alguna manera, però no hi havia un sistema com científic i amb uns preceptes això higienistes i tot això.
I una gran planificació.
I una gran planificació pensant en la salut pública. No?
I ara aquí ens entra el doctor Andreu,
sí,
que va voler culminar...
Per acabar aquesta mica... Evidentment estem fent com una sèrie de pinzellades,
sí,
però que ens sembla que són pinzellades que tenen una miqueta de sentit. Com ens hi entra el doctor Andreu? El doctor Andreu, en aquest moment, a finals del segle, és un empresari farmacèutic de gran èxit. Ell havia tret el 68 les seves famoses pastilletes, que van tindre molt d'èxit. De fet, actualment encara funciona, encara hi ha gent que hi confia molt.
Pastilles del doctor Andreu.
I sembla que devien funcionar d'alguna manera, no? Aleshores, el doctor Andreu, que també era un seguidor de l'higienisme, era molt conscient d'això, va fer, juntament amb altra gent de la gran burgesia de Barcelona, com el Roviralta, Muntades, ja de Calla, el Bosc i Alzina, que era la ciutat d'alcalde, fan que la societat anònima al Tibidabo amb la intenció d'urbanitzar una part de Sant Gervasi, que és actualment la vila del Tibidabo, però el seu punt de vista és arribar dalt del Tibidabo, per això es diu Tibidabo, la societat. En principi, el que ell diu amb estatuts i a premsa i tal, és per permetre que els barcelonins puguin arribar de forma fàcil a dalt de Collserola per poder respirar aires sants. I... Però és curiós que ell el primer que fa és el tramvia blau i el funicular del Tibidabo. I això ho fa la societat des del 1898, el funicular i el tramvia funicular comencen a funcionar el 1901, quan en aquell moment pràcticament només hi havia la casa del Fraga Blanc d'en Rubinalta i la casa dels Muntades, que és aquella casa molt maca del Puig de Falc, que està al final amb una forma de com de masia. És que es veu poc perquè hi ha molta vegetació al voltant. Uh-huh. És una casa que és molt, molt interessant. Uh-huh. Pràcticament només hi ha aquestes amb el tramvia i el d'això, no? Però, d'alguna manera, tenir aquests mitjans de transport ja l'ajuda a que la gent descobreixi el paratge. I, realment, la urbanització va tindre un èxit molt ràpid, cosa de 10-12 anys ja està tot construït, i tot amb cases que, afortunadament, la gran majoria encara segueixen. I podem veure una mica una mostra del que és la zona burgesa però emprenedora d'aquest moment. Un cop a dalt del Tibidabo van fer un parc d'atraccions que ells no pensaven mai en el parc d'atraccions que tenim actualment. Ells ja eren més aviat, eren allò dels miralls, els autòmats, aquest tipus de coses.
Ostres,
així,
els no? Autòmats. Els autòmats val la pena veure'ls. És una col·lecció fantàstica, no? El Disney va donar un xec en blanc
per
la col·lecció i no li van voler anar.
Era més aviat un tipus de cosa així i sobretot en aquell moment era molt el tema dels coloms, la colombofòbia era...
Colombofília, potser?
Colombofília. Sí.
La colombofòbia la tenim ara, sí.
Fent molts concursos de coloms... I
home, la plaça del Diamant,
exacte.
La colometa.
Els missatges en un moment era important. Doncs, mm-hmm. El doctor Andreu, poc després, i ja una mica més endavant, que és el 1909, va portar els laboratoris a Sant Gervasi, al carrer Folgueroles i al passatge Maluquer. I no només va portar això, sinó que ell es va fer la seva residència tocant al passatge Sant Gervasi i a l'altre costat, hi ha de Folgueroles avall, va fer com una espècie de colònia industrial. El que feien els anglesos va construir una sèrie de casetes pels treballadors. Clar, en un laboratori els treballadors doncs, no són els mateixos que una fàbrica de riu, no? Sinó que són personal especialitzat i tal.
Sí,
i totes aquestes casetes no van durar massa. Després de la guerra doncs, tot allò es va reurbanitzar i va desaparèixer. Però també jo penso que és un signe bastant interessant de la mentalitat d'aquest senyor, que era bastant la burgesia d'aquell moment, que tenia força sensibilitat social i sobretot amb aquests sensibilitat de modernitat.
Alguns es deurien quedar a l'Observatori Fabra per les visites del Comas i Solà, que estem adjacents a la casa que va llegar l'Ajuntament de Vilaurània.
L'Observatori Fabra es va construir el 1904.
El
1904.
Es va inaugurar.
I al moment que s'inaugura, el funicular també hi té una parada allà.
Home, el Comas, quan va morir, la ciutat es va paralitzar per l'enterrament.
Exacte.
Seguien molt. Jesús, tu vas impulsar el jardí. Mm. De fet, tenim una entrevista amb el president de la cooperativa,
l'Enric
Capdevila, però qui el va muntar va ser tu.
Sí, sí,
no?
Sí, sí.
Et va empènyer aquest desig d'explicar coses.
Sí, estem parlant de fa 10 anys. El vam iniciar jo i el meu nebot, el Martí Rodríguez, perquè en aquell moment estàvem col·laborant amb la FADA Sarrià, uh-huh. que era un altre diari que hi havia a Sarrià. Jo també en aquell moment vaig fer els llibres de l'abans de Sarrià i Sant Gervasi i em vaig adonar que hi havia interès en què s'havia perdut bastant el sentiment d'identitat aquí a Sant Gervasi. Com a Sarrià tendim a mantenir-lo més, l'urbanisme també ajuda, mentre que a Sant Gervasi s'havia perdut força, però hi havia bastanta gent que el volia recuperar, vull dir que el sentia parlant amb el Salvador Buixers, que ens ha deixat ara fa uns mesos, amb la gent d'aquí al Ferró, en Pep Arisa, companyia, i altres, gent del Galbany i això, va semblar que era possible, que tenia interès doncs, que surt una publicació com el jardí. Que li vaig posar en el jardí perquè el Sant Gervasi de començament de segle XX era ben bé la ciutat jardí per excel·lència. I d'alguna manera és, potser tornant al començament, els barcelonins aquí a Sant Gervasi i a Sarrià van recuperar el gust per tindre la caseta amb l'hortet, el jardí i quatre fruiters. I això s'ho podien permetre la gent així més, els grans burgesos, els que han dit que es feien fer les torres aquí a l'Avinguda del Tibidabo, però també molts menestrals i botiguers del centre de Barcelona que van venir doncs, aquí al Puiget, alguns el Ferró, i el Ferró, per exemple, un dels primers va ser en Brusi, no? La família Brusi, sí. Van tindre una casa aquí a tocar, no?
En Margalef, no el Ferró, sinó ni a Sant Gervasi, un altre districte, prop de les Camèlies, allà tenia una casa amb jardí quan van venir per... Sí? Després de la filoxera, en Margalef, el professor Margalef, el gran ecòleg,
sí,
i allà, de petit, estudiava les bèsties que veia la bassa. Dir que era comú a la Barcelona Alt.
A les novel·les de la Rodoreda n'hi ha moltes que ens expliquen aquells jardins que hi havia. El que és el Sant Gervasi d'abans de la guerra era això, era l'autèntic ciutat de jardí. I a més, amb els turonets aquests, doncs els hem anat menjant una mica per dalt i per baix, no? Perquè al fer el tren a Balmes, doncs cada cop, al fer el tren a la Via Augusta, doncs també l'han fet pujar. Però abans existien i aleshores hi ha com autèntiques muntanyetes que trobaves i que, per tant, doncs mantenia.
Clar, perquè ara pensem d'anar a Monteroles des de la Via Augusta, però la Via Augusta el tren el van cobrir, o sigui que hem de tirar uns metres més amunt.
Entre 6 i 9 metres amunt, no un parell de metres. I a baix de tot, doncs, la riera i rieres que eren potents. Per exemple, una anècdota bastant curiosa, no sé si el 59 o el 60, això que és el 59, després d'enderrocar el primer tros del tram de muralla, que evidentment va ser el tros de la Rambla, doncs aquella tardor doncs, va ploure molt. I per tant les rieres d'aquí de Sant Gervasi anaven molt plenes i aquestes rieres són les que anaven a parar a les Rambles de Barcelona. La riera de Malla i tal, doncs anaven a parar allà. I com quan hi havia la Rambla, doncs ja tenien la manera de desviar les aigües. En aquell moment però... no, i va inundar a Barcelona.
Que bonic, em sembla que t'haurem de fer venir altres vegades si no ens expliquis més coses.
Molt, com vulgueu.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut, Jesús.
A vosaltres.
Però... Sí. I moltes gràcies també a la Quima per haver-nos ajudat amb la taula de so. Als oients els diem que ens trobarem d'aquí a pocs dies amb més ciència. Troben a iVox amb dues os i al blog fenomensnaturals.net. S'acomiada Cristina Junyent. Adéu.
Adéu.
I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró.